Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot.
Ràdio Estel. Girona 103.4.
Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola, amics. Ha sortit publicat l'informe sobre la llibertat religiosa en el món l'any 2016 que ha dut a terme l'entitat catòlica Ajuda a l'Església Necessitada. Avui parlarem de les particularitats d'aquest informe amb dos membres d'aquesta entitat, Ariana Blanco i Marta García. Comencem, com sempre, a l'Església Viva, escoltant el missatge que ens adreça el nostre bisbe Francesc, en aquesta ocasió la carta que cada any adreça als turistes. Benvinguts.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, Monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts radioients. Carta als qui ens visiten. Carta als turistes. M'adreço a tu que ens visites i has escollit aquest bisbat de Girona per passar-hi dies o setmanes de descans. Benvingut a casa nostra, que per uns dies és també casa teva. T'ho desitjo ben sincerament en nom de la comunitat cristiana catòlica d'aquesta església diocesana de Girona. Què t'oferim i què et demanem? T'oferim gaudir d'una natura privilegiada configurada pel mar, per la plana i per la muntanya. Per a nosaltres és la primera carta d'amor de Déu a tota la humanitat. Gaudeix de tot el que t'ofereix la natura pel teu benestar de cos i d'esperit. Deixa't impressionar per la seva bellesa. T'oferirà serenor, pau, consciència de creaturitat i alhora de responsable de la creació. T'oferim visitar i gaudir del nostre patrimoni cultural. Certament tindràs l'oportunitat, si ho desitges, de visitar edificis i d'altres objectes que ofereixen l'experiència de la bellesa, de l'harmonia. Descobriràs com la fe i la cultura cristiana s'han expressat en obres d'art. Deixa't corprendre per la seva bellesa i descobreix el seu significat i la seva missió. Si ets creient cristià, pots participar en les nostres celebracions de la fe. En les diverses parròquies hi trobaràs celebracions que utilitzen alguna de les teves llengües d'expressió, o almenys les lectures en diversos idiomes per seguir la celebració. Sempre seràs benvingut com a germà a la teva família. Si professes una altra religió o creença, pots trobar espais de silenci i de meditació que t'ajudin en la pregària, meditació i serenor. T'oferim també conèixer qui som, els nostres valors i tarannà, els nostres costums, les nostres festes i tradicions. Què et demanem? Que gaudint dels teus dies de festa i de vacances, facis possible la vida habitual dels qui no fan festa per servir-te i col·laborar en el teu descans. Respecte a les persones, a totes, i molt especialment als qui són els teus servidors, són servidors certament, però alhora són germans. Que les teves diversions no dificultin la convivència dels altres ciutadans que tenen dret al seu descans. Tingues cura del mobiliari urbà que està al servei de tothom. El seu manteniment en bones condicions és responsabilitat de tots. Respecta la natura i tracta-la amb delicadesa, ja que és molt fràgil i necessita la cura de tots per continuar esdevenint un do. Contribueix a mantenir l'harmonia entre la natura, la persona i les persones. Pensa sempre que moltes altres persones com tu també tenen el dret de gaudir-ne. Tens una bona ocasió per compartir amb altres persones pensaments, opinions, gustos, distraccions. Estreny els llaços familiars, l'amistat amb els amics i, si en tens oportunitat, fes-ne de nous. Així, no només seràs un visitant temporal, sinó un germà, un amic, algú que aquí entre nosaltres descobreix també la seva llar. Ho desitjo, ho demano al Senyor i prego als diocesans que ho afavoreixin. El vostre servei, amb el meu afecte i la meva benedicció. I fins la propera setmana, si a Déu plau.
El punt de vista d'aquesta setmana ens el porta el professor de periodisme de la Universitat Autònoma de Barcelona, Gabriel Jaraba. El tenim a l'altre costat de la via telefònica. Bon estiu, Gabriel.
Bon estiu, Àngel.
Quan vulguis. Gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres per haver-me contactat. Mira, ja que parlem de l'estiu, volia parlar de l'estiu i de la comunicació. Resulta que a l'estiu les persones es deleixen per estar en contacte amb la natura, no? a la muntanya o bé a la mar, no? Penso jo que també val la pena d'estar en contacte amb les altres persones. No? La relaxació del temps a l'estiu ens permet canviar aquesta dinàmica del tràfic quotidià, aquest terrible, no tinc temps a res, mai no tinc temps, no, ara no, vaja bòlit, quin estrès, no? Això ens ofega i ens afecta durant tot l'any. A l'estiu ens permet canviar-ho, això, i ens ho permet sobretot la comunicació digital, de vegades tan blasmada, dient que ens aïlla i que ens separa de les altres persones. Precisament allò que acaba aïllant-nos ens pot fer tornar a vincular-nos als altres. Aprofitem, doncs, l'estiu per fer un nou ús del telèfon mòbil i que sigui un bon ús. Per exemple, fem una llista de persones que sabem que estan soles i truquem-les. Per exemple, avis, tietes grans, amics, coneguts que són vidus o vídues o malalts, accidentats fins i tot. Només una trucada que demostri que ens hem recordat d'una persona, que la faci sentir-se tinguda en compte, no? Aquest sí que és un acte comunicacional valuós. I per què no? També podríem dir una obra de misericòrdia facilitada per les noves tecnologies digitals que ens ajudarien a fer aquelles obres de misericòrdia i aquells manaments de l'Església que sovint considerem una cosa antiga o impossible de realitzar avui dia, doncs podríem revitalitzar-los i fer-los una lluminosa realitat gràcies a aquestes tecnologies digitals que diuen que aïllen i que en aquest cas, i especialment a l'estiu que en podíem aprofitar, ens podrien servir per agermanar-los. Amb això sí que seria, doncs, una feliç utilització de l'estiu, de la comunicació i de les noves tecnologies.
Cada setmana per aquesta emissora, Església Viva.
Ha sortit publicat l'informe sobre la llibertat religiosa en el món 2016 que ha dut a terme ajuda a l'Església necessitada. Tenim avui amb nosaltres Ariadna Blanco, que és delegada a Catalunya i Balears d'ajuda a l'Església necessitada. Benvinguda, Ariadna, gràcies.
Moltes gràcies.
I també a Marta García, que és del Comitè Internacional d'Ajuda a l'Església Necessitada de Llibertat Religiosa. Benvinguda, Marta, per estar amb nosaltres.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Bé, aquest informe posa de manifest que la llibertat religiosa ha anat baixant i en concret en 11 països dels 23 països classificats com a països que persegueixen les religions. O sigui que ha anat baixant de mica en mica i cada vegada hi ha menys llibertat religiosa i més persecució religiosa, no?
Efectivament, respecte a l'edició anterior, doncs hi ha hagut una reculada del dret a la llibertat religiosa i avui dia són el 20% dels països del món que pateixen violacions greus contra aquesta llibertat religiosa. Aquesta llibertat religiosa no és només poder anar a missa, evidentment. En països amb moltíssima persecució es pot anar a missa. És només una part d'aquesta llibertat. I aquest informe no només analitza la llibertat religiosa dels catòlics o dels cristians, sinó que analitzar aquest dret per totes les confessions del món i en tots els països.
Jo crec que és important també que fem aquesta distinció de discriminació i persecució.
Sí, aviam, no? Quina perquè... diferència hi ha entre perseguir i discriminar.
Sí, perquè si no sempre no diem perseguits, i després com que ja no té contingut, no, la paraula, doncs hi ha discriminació quan les lleis marginen un determinat grup religiós, quan hi ha limitacions a l'accés laboral, o als carrers públics, o que no pots comprar o reparar propietats, o que no pots viure en un determinat barri, o que no tens accés a l'educació, o que no pots portar determinats símbols religiosos, no? I que només tens la possibilitat de, tot i que siguis... o sigui, que no pots recórrer cap institució judicial del teu país, has de recórrer les instàncies internacionals, no? O sigui, et sents desemparat i en el teu propi país.
Això seria la persecució.
No, això seria discriminació.
Això, discriminació.
Sí, que va passar quan hi ha persecució, no? Doncs que hi ha una campanya activa per exterminar, per netejar, per expulsar, per sometre un determinat grup, no? Això ho hem vist recentment a l'Iraq, que el Parlament Europeu, també el Congrés dels Estats Units, van declarar genocidi la neteja contra els cristians i altres minories per part del grup ISIS o Daesh en àrab que estava passant a l'Iraq. També hi ha persecució quan les víctimes són desposseïdes i discriminades i fins i tot assassinades legalment. O sigui, pots matar amb una, no, doncs amb una persona d'una determinada religió que no passarà res, que tens la més absoluta impunitat. I la persecució, a més, té un caràcter sistemàtic, no és una cosa casual, circumstancial, anecdòtica. I també, bueno, doncs, que aquestes minories socials que poden ser objecte d'assassinat, d'expropiació de propietats, de robatori, de deportació, exilis, que t'obliguin a convertir-se forçosament en religió majoritària, per exemple, i que tot, a més, estigui emparat legalment, que estiguis absolutament indefens. I que els delictes que es cometeixin contra tu, doncs, que no siguin castigats. No? Això ho estem veient claríssimament en tota la zona d'Orient Mitjà, penso jo. No sé, a més, la Mertat pot donar també, doncs, exemples concrets, no? de l'Iraq, no? Que va estar recentment amb els cristians i també amb els jazidis.
Clar, en el cas dels jazidis, no?, que són considerats, doncs, satànics pels radicals islàmics, ja que són zoroastristes, doncs van anar a buscar-los i sense cap opció, no?, matar els homes, segrestar les dones i les nenes. I en el cas dels cristians o dels pocs jueus que poden quedar, com que som de la religió del llibre, no?, doncs tenim un estatus diferent per ells i van donar com més oportunitat, no?, van donar un termini per poder marxar i inclús es poden quedar pagant la jícia, que és un impost, diguem, com un impost revolucionari a canvi de protecció.
A quin país, això?
Això, a l'Iraq.
A l'Iraq.
A l'Iraq, a tots els cristians, tota la zona del Nínive, no?, de la planícia de Nínive, Mosul, i els pobles cristians que hi havia al voltant.
A veure, però que et doni la possibilitat de... Mira, pots ser cristià i pagues la jícia, aquest impost? O sigui, és que és una trampa, vull dir, no és gent real, perquè les famílies, primer de tot, no tenen els recursos per pagar-ho. I segon, no pots viure una cosa que tu no ets. O sigui, no pots viure com a cristià en un lloc on no et deixen fer... O sigui,
viure
com a cristià.
Això a Síria també ha estat passant.
Que t'imposen la xaria, no? Que t'imposen la xaria, o sigui, les lleis, no?, de musulmanes, que tu no la pots seguir, no? Vull dir que és una trampa que fan. Aleshores no tens cap opció que marxar. Marxar o perdre la vida, vull dir, res més.
Els països on hi ha persecució, per exemple... és Afganistan, Aràbia Saudita, Bangladesh, Birmània, Xina, Corea del Nord, Índia, Eritrea, l'Iraq, com dèiem, sí. Kènia, Líbia, Níger, Nigèria, Pakistan, Síria, Somàlia, Sudan, Tanzània, territoris palestins, el Iemen també és un altre d'aquests països, i després països on hi ha discriminació, doncs, entre altres, Algèria, Egipte, Iran, Maldives, Mauritània, Qatar, Turquia, Ucraïna i Vietnam. Ara que se sap que el Futbol Club Barcelona, per exemple, no portarà propaganda de Qatar, que era un lloc on hi havia discriminació religiosa, com ho enteneu vosaltres? És una bona notícia, per
Mira,
exemple?
Mira, nosaltres el que farem és repetir les paraules de Monsenyor Aguirre, que és un bisbe cordobès que està a República Centreafricana, que estava en Gassú, que ara mateix està fent d'escut humà protegint els musulmans i altres cops ha fet d'escut humà protegint els cristians. Vull dir que és un home de Déu. I ell, quan venia aquí al nostre país i quan venia a veure'ns a Barcelona, deia que estava molt apenat i que li donava molta vergonya que els millors jugadors de la nostra lliga estiguessin patrocinats per gent que estava assassinant el seu poble. Amb això et dic tot. Vull dir, hi ha països que sí, que financien el terrorisme, hi ha països també que són còmplices, i hi ha països que fan el doble joc. Vull dir que aquí també a Occident també són còmplices, que no hem de tirar la pedra i amagar la mà, penso jo. El que sí que és cert és que malauradament, doncs la persecució religiosa i la discriminació està augmentant. I també a mi m'agradaria fer una distinció, i que jo crec que la Marta pot explicar molt bé, dels diferents focus de persecució que hi ha, perquè no és només l'islamisme radical o els terroristes jihadistes que són el focus de persecució, sinó que hi ha més coses, no? I a mi m'agradaria que la Marta amb això ho pogués explicar.
Evidentment, no? L'islam extremista és la principal amenaça en aquests moments, però no l'única. Potser és la que surt més en els mitjans de comunicació. Però n'hi ha dues més, com ha dit l'Ariadna. Hi ha, d'una banda, els estats autoritaris, normalment són règims comunistes, no sempre, però tipus la Xina, no? On sabem que hi ha una església oficial i després una església fidel a Roma clandestina, o el tema del país Corea del Nord, no? Que és el país més hermètic del món, on et jugues la vida per tenir una simple creu o una simple Bíblia a casa. I hi ha 6 països actualment que amb règims autoritaris. I després hi ha els nacionalismes exacerbats o etnonacionalismes, que és l'identificar una nació, un país, a una religió. I si pertanys a aquell país, has de ser d'aquella religió. Un cas clar d'aquesta tendència, diguéssim, la vam tenir a Europa no fa gaire, amb la Guerra dels Balcans, a l'antiga Iugoslàvia. I avui dia, doncs, hi ha 8 països, que són uns 1.300 milions de persones, doncs, que pateixen aquesta restricció. Birmània, la Índia, Azerbaijan, Bhutan, Kazakhstan, Laos, Tajikistan i Ucraïna.
I a Maldives hi ha un cas curiós. Si no ets un musulmà, no pots tenir la nacionalitat.
A Maldives, dius,
no? A Maldives, sí. El vostre informe es pot trobar a la pàgina web, Ajuda a l'Església Necessitada, i es poden trobar, doncs, coses curioses, no?, com aquest de Maldives i d'altres. Sí. Quina és la religió més perseguida?
El cristianisme.
El cristianisme?
El cristianisme. Més de 300 milions de persones que pateixen persecució. És que també
més de 300 milions de persones.
334 milions de persones.
Persecució. I 60 més que pateixen discriminació.
L'informe demostra que, contràriament al que es creu, els governs no són els principals responsables de la persecució.
No, molts cops són els grups terroristes que es fan, no?, que es fan amb el poder, o grups determinats i que actuen amb impunitat, però que no és el govern el que està legislant en contra de minories. No sempre, vull dir. I, bueno, això és un fet. De fet, en l'informe Llibertat Religiosa és que s'analitza país per país la situació jurídica, la situació social, es posen casos concrets, com ha dit la Marta, no només respecte al cristianisme, sinó també altres religions monoteístes. I jo també, a veure, de tot això, tant la Marta com jo hem estat amb cristians perseguits, cristians discriminats, hem estat visquent amb ells, els hem conegut, perquè la institució ens dediquem a ajudar a través dels sacerdots, les religioses i els missioners en aquests països, que no se'n van, o sigui, els sacerdots no se'n van quan hi ha una guerra, quan hi ha un conflicte, no se'n van quan hi ha un genocidi, I el que sí que penso que totes dues hem tret una lliçó molt important, i una lliçó, no?, molt important, que és que els cristians estan disposats a tendre sempre la mà, no?, a ser un mitjà de pau, de convivència, que estan disposats a a també a no renunciar a la seva fe, que la seva fe és un tresor, que és el més important del món, que estan disposats a perdre-ho tot, la seva casa, la seva família, els seus estalvis, la seva feina, abans que renegar de Crist.
També parleu a l'informe d'un fenomen de violència anomenat hiperextremisme islamista. Què és això?
Doncs és aquest islam radical, però ja com molt passat, diguéssim.
Com el Daesh, no? L'ISIS, no?
De voltes, no?
Com...
Que no és... O sigui, que ja el Daesh, l'ISIS, va jurar lealtat al Qaeda, però ara ja el propi fill del Qaeda, que és el Daesh, ja ha superat el pare, no? O sigui, que estan anant més enllà. I amb aquestes demostracions, a més, que fan en televisió, que ho graven tot com si fossin produccions de Hollywood.
La propaganda, no?, del terror, no?
Sí, a les xarxes socials, a internet... Tot aquest poder que tenen... Per què? Perquè són molt poderosos, perquè tenen terrenys, o sigui, tenen territori, contràriament al Qaeda, fan segrestos, tenen peatges, tenen petroli...
Vosaltres
llavors
creieu...
tot això els hi dona moltíssima força.
Vosaltres creieu que els governs, per exemple, als Estats Units, no sap on estan realment aquests grups per poder intervenir?
I què vols que et diem nosaltres?
Rosella, pregunto.
Si som d'una pobra institució. Home, jo crec que evidentment, en saben perfectament que són, com es mouen, que fan. Una altra cosa és que... A veure, també... Jo me'n recordo, quan vaig estar a l'Iraq, vaig estar amb militars i em van dir, Ariana, tingues en compte una cosa, és molt fàcil guanyar la guerra, vens aquí, tires uns petardassos, però és molt difícil guanyar la pau i l'estabilitat. Això és un altre tema, eh? Aleshores, què vols? També hem vist...
Sí, Marc, potser els fan fora de l'Iraq, de Síria, però ja s'estan agrupant en altres països, no? O sigui, la cosa és la mentalitat d'aquesta gent, no? Que això no ho mates amb unes bombes.
El gran problema, per exemple, és saber diferenciar, o potser són fills, cosins, germans d'aquests grups extremistes islàmics, el Qaeda, el Daesh, que també es diu ISIS, Estat Islàmic...
Sí, és pare i fill. Vull dir, és pare i fill. L'ISIS va sortir del Qaeda, després va haver-hi una lluita per veure qui tenia la primícia o el més protagonisme dintre del terrorisme internacional. El Nusra, una facció també del Qaeda, estava en guerra amb l'ISIS en el territori de Síria i Iraq. Vull dir que entre ells també, doncs, com ha dit la Marta, és una qüestió de poder, de qui es fa amb el terrorisme internacional, no? Qui és el millor en aquest terreny, perdó, que utilitzi aquesta expressió. I també, a veure, també tenen connexions a l'Àfrica, i a l'Àfrica ningú en parla, sembla que ningú els importi, els africans. Però estem veient Líbia, un estat fallit, que potser també en tenim culpa a Occident, però Líbia és un estat fallit, en 6 milions...
A dins mateix del món islàmic hi ha les dues branques, xiïtes i sunnites. Que...
No, o sigui, l'ISIS és sunnita, és una sunnita. L'ISIS és... Ells es consideren. Tot això hem d'anar molt de compte,
sí,
no?
Sí, però em refereixo que dins mateix del món islàmic hi ha les dues branques.
Sí, nosaltres...
Que també estan enfrontades entre elles. Per exemple, Iran és xiïta, Iraq és sunnita, no?
Sí, vull dir que...
Hi ha una lluita de poder.
Hi ha una lluita de poder.
I energètic. En aquesta zona, entre ells dos.
És que entren molts temes també geopolítics, no? Que nosaltres, a veure, com a institució catòlica no entrem. Però és veritat que és...
Que hi ha un problema intern a dins del propi islam i que s'ha de resoldre.
Hi ha grups islàmics, però que ho han criticat, això.
Sí, hi ha hagut manifestacions de solidaritat.
D'aquest hiperextremisme.
Sí. El que passa és que hi ha hagut manifestacions, no?, i condemnes, però jo he vist... Bueno, això és una apreciació personal. Crec que hem vist poc gestos de solidaritat envers les víctimes, gestos factibles, no? Hem vist condemnes de paraula, però hem vist pocs gestos de solidaritat.
Aquí a la memòria, jo recomano descarregar-se la memòria que es troba a la pàgina web d'Ajuda a l'Església Necessitada. Esclar, parlem d'hiperextremisme. Hi ha un exemple que vosaltres poseu, que és un quiosquer musulmà d'Anglaterra que va felicitar la Pasqua sí. i el van matar.
I el van matar.
Hi ha molts d'exemples.
Sí. Sí, hi ha casos il·lustratius, no? I també hi ha casos esperançadors, eh? No només hi ha casos...
Ai, explica-lo del pare Murat. Explica-lo
hi ha casos, per exemple, al Pakistan, de tornejos de futbol interreligiosos que s'estan duent a terme. Hi ha el cas de la visita primer del màxim dirigent de l'Azhar, no? de la universitat sunnita més important del món, que està a Egipte, al Vaticà, i recentment el pare, al seu viatge a Egipte, doncs va anar a visitar la universitat, no? De tendir aquests ponts, no? Pontífex, pues, creador de ponts, no? I després hi ha el cas del pare Murat, que és qui fa el pròleg de les conclusions de l'informe, que és un sacerdot sirià, molt dedicat doncs, al diàleg interreligiós, i una mica la seva congregació doncs, és viure entre musulmans... I tendir aquests ponts. Llavors, aquest sacerdot va ser segrestat durant 5 mesos per l'Estat Islàmic i un dia va sortir al diari la notícia de que l'havien alliberat. I de seguida nosaltres vam rebre una comunicació d'ell directament que no l'havien alliberat, sinó que s'havia escapat. Mm-hmm. Com ho havia fet? Doncs ell explica que un dels terroristes li va dir «Mira, posa't aquesta roba, que és meva», i puja al seient darrere de la moto, que marxem. I així va sortir. I ell també explica, diu, per què ho va fer aquest musulmà? Dius, perquè l'Església ajudava la seva família en moments de necessitat.
Gràcies, Ariana Blanco i Marta
Moltes
García.
Gràcies.
Moltes gràcies. Gràcies.
Ajuda bon l'Església necessitada per estar avui amb nosaltres.
Església Viva. Agenda d'actes a la diòcesi de Girona.
Aquest diumenge, dia 9, confirmacions a Canet de Mar. A les 12 del migdia, l'església parroquial, administrades pel bisbe Francesc. També aquest diumenge, dia 9, concert amb motiu dels 50 anys de la fundació del monestir de Solius, a 8:15 del vespre, a l'església, després del res de vespres. I dimarts, dia 11, a 4:15 de la tarda, a la Basílica de Sant Fèlix de Girona, pregària per les vocacions sacerdotals. Anem a conèixer tot seguit el significat de l'Evangeli d'aquest diumenge 9 de juliol. Durant tots aquests evangelis de juliol ens acompanya mossèn Fèlix Mussoll, que és rector de la parròquia de Sant Cugat de Sal i delegat de la pastoral obrera del Bisbat de Girona. Gràcies, Fèlix, per acceptar la nostra invitació.
I exposeu sempre que pugui.
I saludem a tots els amics oïdors que tenim a Sal. Quan vulguis, Fèlix.
Déu vos guard. Tots, qui més qui menys, tenim una escala de valors. És a dir, hi ha coses a les que hi donem molta importància i d'altres que considerem, doncs, innecessàries i en podem prescindir. Tenim, diguem-ne, uns principis, unes idees, uns valors pels que potser ens jugaríem tot, si fos necessari. Segurament que podríem coincidir en que la vida humana, la realització com a persones, l'estimació, la felicitat, etc., són valors que posaríem a dalt de tot. Desgraciadament, però, les idees no sempre coincideixen amb els fets, i sovint perdem la memòria i canviem aquestes coses per altres que són fruits de l'egoisme, o de l'amor propi, o d'interessos particulars. La fe és com un timó, com una brújula, que Jesucrist ens ofereix per dominar la nostra vida, encarar-la cap a uns valors autèntics, i la fe actua des de dintre de nosaltres mateixos, per animar les aspiracions i els desigs més dignes, més humans, de les persones. Jesús ens diu, «Us enalteixo, Pare, perquè heu mostrat als senzills tot allò que heu amagat als savis i entesos. I també, veniu a mi, tots els que esteu cansats i afeixugats, jo us faré reposar». Fixem-nos que els entesos, els que es creuen saber-ho tot, els orgullosos, els amos dels diners, els explotadors, potser sí que ho saben tot sobre com fer diners, però els falta el més vital, el més important, l'estimació, la fraternitat, la solidaritat, que omplen la vida, i que només poden descobrir els senzills. Això és el principal motor de la nostra vida.
I fins aquí, Església Viva. Aquesta ha estat una producció de la Delegació de Mitjans de Comunicació Social del Bisbat de Girona. Salutacions d'Àngel Rodríguez. Fins la setmana que ve.